Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sabeu que ara estàvem parlant justament, que l'endemà del dia de la Diada de Catalunya, volem saber com s'expliquen aquestes mobilitzacions socials que vivim cada any, sobretot en aquest 11 de setembre. Què fa que hi sortíssim al carrer? Ja sabeu que les xifres sovint ballen, no? De fet, ahir mateix parlava d'entre 150.000, segons la Guàrdia Urbana, i 700.000, segons l'ANC, l'organització convocant. Clar, en qualsevol cas, podem dir que milers de persones varen sortir al carrer, malgrat la divisió entre els partits independentistes. Des d'Esquerra ja havien dit, ja ho sabeu, que no anirien a la manifestació perquè no volien anar a actes contra independentistes. L'ANC també havia dit que no canviaria l'esperit de la Crida a la mobilització. I ahir, en tot cas, a les 17 i 14 hores, quan començava la manifestació, no hi havia cap polític a la capçalera, tot i que això sí, els polítics de Junts sí que hi eren entre els manifestants. A aquesta hora tenim moltes preguntes i li traslladem ja a Josep Maria Ententes. Ell és sociòleg i especialista en moviments socials. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, senyora Ententes. Moltíssimes gràcies, primer de tot, per atendre la trucada del matí a Ràdio Cel. Primera pregunta, gairebé de rigor. Podríem dir que la sociologia és aquella ciència que estudia la conducta, no?, de la societat? Això ho tindríem, però...
Sí.
Són habituals les investigacions sobre les mobilitzacions socials?
Sí, a veure, jo crec que, clar, els moviments socials són un dels grans fenòmens de les societats modernes. És a dir, les nostres societats no es poden entendre sense els conflictes, els moviments socials, perquè gran part dels canvis històrics que hi ha hagut, no només, però gran part dels canvis, són fruit de les protestes i dels moviments socials, no? Per tant, des de la Revolució Francesa fins ara, per entendre'ns, no podem entendre el nostre món sense els conflictes. Els moviments socials no són anomalies, formen part estructural de la nostra societat. Hi ha moments que n'hi ha més, hi ha moments que n'hi ha menys, en funció de l'època històrica, però, diríem, és una constant i una forma normal, diríem, de la nostra vida en comú. No són coses anòmales ni estranyes.
I què fa que la gent surti al carrer? Quins serien els motius més habituals?
Bé, en general, quan un surt al carrer és perquè té algun tipus de reivindicació, és a dir, o bé perquè sent algun agradi que l'afecta amb ell o amb els seus, o bé perquè s'indigna per alguna cosa que li passa als altres, no? Jo em puc mobilitzar per demanar una cosa per mi, pels meus, pels que pensem com jo, els que són com jo, o em puc mobilitzar en suport a algú que sé que està patint alguna injustícia. Per tant, si hi ha una protesta, és que hi ha el sentiment que hi ha una injustícia que estàs patint tu o que està patint algú altre, no? Que és com la base. Si no hi hagués aquest sentiment d'injustícia, no hi haurien protestes. Llavors, a partir d'aquí, el que fa que una protesta pugui desencadenar-se o no, sí, poden ser abans factors, perquè no n'hi ha prou que hi hagi una injustícia. Hi ha d'haver-hi algun element que fa d'espurna que provoca que aquell sentiment d'injustícia en aquell moment es transforma en protesta col·lectiva. I això no sempre és fàcil d'entendre per què passa. És a dir, hi ha moments que objectivament sembla que hi podria haver-hi moltes protestes i no passa res, i hi ha moments que quan menys tu esperes salta aquella espurna que ho encén tot. Però la base és que hi ha un sentiment d'injustícia.
D'acord. Clar, ens venen al cap com molts factors, no?, que poden dir la seva en el cas de les mobilitzacions socials. Podem pensar, senyor Ententes, per exemple, en l'edat. L'edat és un factor important en el moment de mobilitzar-los. Jo no sé si vostè comparteix aquesta percepció, però sobretot pel que fa al perfil del manifestant independentista, no sé, potser ens dona la sensació que cada vegada més és més gran, no?, en comptes de ser més jove. Quina percepció
té
vostè?
Sí, a veure, és veritat que en termes de la base social de l'independentisme i en particular del que segueix més la mobilització de l'ANC aquests últims anys, podem tenir aquests factors. O sigui, l'edat ha estat sempre un factor, però justament sovint a l'invers del que ara comentàvem, no? La idea que en la joventut sol ser una època de la vida de les persones en què pot haver-hi més predisposició per manifestar-se, o que molts moviments socials històrics han tingut una base juvenil. Però és important, justament, ara, al posar l'exemple de l'independentisme va bé, és no reduir els moviments a una cosa juvenil, i en aquest cas, en el cas de l'independentisme, per exemple, ens mostra com això no és així, no? És a dir, i també cal recordar que vivim nosaltres en societats bastant envellides en termes de la piràmide d'edat, i que, per tant, també és normal que quan hi ha grans moviments, una part important de la seva base social no siguin pas gent jove. L'edat és un molts dels factors, diríem, que podem creuar quan analitzem moviments socials. I en general hem de pensar que quan algú protesta, a part de la injustícia que abans deia jo, clar, hi ha un element que un pot protestar perquè veu com una expectativa de canvi, i tinc com una oportunitat, ara toca perquè puc aconseguir alguna cosa, o al revés, em puc mobilitzar perquè veig una amenaça. És a dir, una mica els moviments són reaccions a oportunitats i amenaces.
I si m'ho permet també, amb la causa que hi ha al darrere, és a dir, la Diada de Catalunya, aquest manifestant independentista, no?, que es mou per això, té alguna cosa a veure en aquest sentit amb l'edat, senyor Ententes?
Què vol dir? En el sentit que és el que explica qui pugui haver-hi com una,
exacte, no?,
com una franja d'edat.
Sí, el que vostè estava explicant. Sí, el que vostè estava explicant ara mateix, no?, aquest sentiment d'injustícia, no?, que mou que la gent surti al carrer. En aquest cas concret, com és la Diada de Catalunya, no?, que la gent es mobilitza per la independència, en aquest cas la manifestació d'ahir, professor, clar, d'alguna manera té alguna cosa a veure amb l'edat, que tinguem aquesta sensació que la gent sigui més gran?
A veure, és probable que el sentiment d'injustícia sigui compartit. En aquest cas, segurament, si mirem, si pensem per què l'11 de setembre ens sembla que hi ha una franja d'edat més gran,
exacte,
segurament això es relaciona més perquè l'entitat que la convoca ha tingut sempre una base social d'edat més avançada. I segurament altres sectors de l'independentisme que s'han referenciat amb altres moviments o altres col·lectius han tingut edats més joves. Quan l'11 de setembre hi anava tothom, per entendre'ns, no?, quan hi havia 2 milions de persones, tot quedava més barrejat. Quan es redueix més, potser, el nucli, molt ampli, per cert, no?, de gent entorn de l'ANC, el seu moviment, que potser ha tingut una base social més avançada que altres, en termes d'edat, doncs, segurament, això es reflecteix més. Però, segurament, si veiéssim enquestes de suport a la independència per edat, no veuríem només que la gent més gran és més independentista, sinó que està com molt repartit, no? Per tant, jo crec que té més a veure amb la base social, en aquest cas, de l'ANC.
Ara li estàvem parlant de l'edat, no?, com a factor important en el moment de mobilitzar-nos, però i la tradició cultural? Incideix en la forma com la ciutadania surt al carrer?
Clar, és a dir, els moviments no són iguals a tots els països, no?, i perquè hi ha cultures polítiques, tradicions polítiques, diríem que són diferents. I també sovint el que sol passar és quan hi ha un moviment nou, els moviments que de cop apareixen de nou, solen tenir a vegades aspectes com innovadors, com una mica imaginatius. És a dir, sempre que hi ha com una nova explosió de moviments socials, el que són haver-hi com a vegades formes, entre cometes, innovadores de fer les coses. Dic entre cometes perquè sovint són reinvencions de coses que ja es feien. Estic pensant, per exemple, quan l'any 2011 comença el 15M, és el fenomen de les acampades en les places. No és que allò s'inventés llavors, acampar és una cosa tradicional, però en aquell moment era com una forma innovadora. No? Sovint els moviments expressen com continuïtats amb el passat, però també ruptures. I sovint quan hi ha un nou moviment també hi ha una nova generació que està al davant i aquesta nova generació sovint també expressa algunes ruptures amb la forma de fer les coses de les generacions anteriors.
Ara s'ha demanat, per exemple, a Rússia, amb la invasió a Ucraïna, el Kremlin va prohibir les manifestacions contra la guerra. Les prohibicions, d'alguna manera, tenen aquest efecte bumerang? És a dir, on es prohibeix la gent, es torna més reivindicativa? O això dependrà de com es penalitzi allò que es prohibeix? No sé si...
Depèn del context, és a dir, això és... Tota la gran pregunta que es fa al poder quan té protestes és com ha d'actuar, no? I si actua bé pot aconseguir aplacar-les i si actua malament se li pot rebotar la cosa encara més. Clar, la repressió pot tenir dos efectes. Una pot esclafar un moviment, hi ha hagut molts casos en què la repressió esclafa un moviment, però també pot ser un boomerang. I aquí, diríem, depèn molt també de la força que té el poder que està reprimint, depèn molt de com administra la seva repressió, de si es passa de frenada, si només té repressió però no té gens de legitimitat, en allà no hi pot sortir malament, però diríem que la repressió té un efecte ambivalent. És a dir, hi ha moviments que la repressió els divideix, els debilita, etc. Però també hi ha casos de que pot esperonar. Per exemple, abans posava jo l'exemple del 15M, sí. Cal recordar, no?, que quan hi ha la manifestació del 15M comença una petita acampada de 3-4 persones a la Puerta del Sol a Madrid. S'envia la policia, els fa fora i automàticament en tornen 200 al cap de mitja hora. És a dir, seria un exemple clar que la repressió en aquell moment el que fa és com un efecte crida. Ara hi ha moments que és el contrari. Hi ha moments que la repressió pot esclafar un moviment perquè té una força i una virulència tan gran de que no deixa espai per la protesta. No, és a dir, una mica té aquest efecte ambivalent. I el poder tampoc mai sap, quan juga les seves cartes repressives, tampoc té, mai tampoc les té totes.
Clar, de certesa.
No, després sortirà bé o no.
Independència! Independència! Independència!
Clar, si li sembla, ara tornem a Catalunya, tornem a casa nostra, perquè a l'Assemblea Nacional Catalana, l'associació convocant de la manifestació de la diada d'ahir i dels anys previs, des del 2012, fem una mica de repassada, per ser en aquest 2012 l'any en què va constituir-se, que llavors feia 2 anys de la manifestació multitudinària de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Però el 2012 va ser un punt d'inflexió amb la primera gran mobilització independentista. El 2012, per cert, va ser la primera, el 2013 la Via Catalana, amb una cadena humana d'uns 400 quilòmetres. 2014, segons la Guàrdia Urbana, 1.800.000 persones van fer la V-baixa. 2015 es va fer la Via Lliure cap a la República Catalana. Un any més, 2016, una altra diada multitudinària, i 2017 va ser l'any de la Declaració Unilateral d'Independència, recordem l'octubre. 2018, 1 milió d'assistents. Clar, amb totes aquestes dades, Josep Maria, clar, ahir, tot i la divisió, podríem dir, dels partits, molts catalans, molts, van tornar a sortir a mobilitzar-se. La ciutadania va per lliure? Ens dona aquesta sensació?
No, a veure, jo que crec és que el que s'expressa és que és un moviment que es basa en una demanda, sí, un suport molt important, en una part molt important de la població catalana, sigui majoritari o sigui quasi majoritari, és a dir, és una demanda, diríem, que no està satisfeta i que, per tant, que hi ha una part de la població de Catalunya que creu en aquesta demanda i que, de forma consistent, es mobilitza per reivindicar-la. També s'ha de dir que una manifestació a l'any tampoc és un esforç de compromís molt gran, és a dir, que és un tipus d'activitat està justament dissenyada per poder plegar molta gent, no? És a dir, que no estàs demanant un compromís de cada dia. Jo crec que el que es demostra és que hi ha un moviment que diríem fort, que expressa una corrent de la societat catalana, que té una proposta, que en el moment que no s'ha aconseguit, doncs segueix considerant necessari mobilitzar-se. I quan la gent es mobilitza, hi ha aquest element que deia abans jo de la injustícia, allò que jo vull, i també a vegades el fet de si tinc més o menys expectatives d'aconseguir el que vull. Quan hi ha moments en què l'expectativa de que pots guanyar és molt fàcil, és quan les coses es poden convertir en molt, molt, molt massives. Quan no hi ha una expectativa, com pugui ser ara, poden ser massives, però una mica menys, perquè sempre hi ha una part de la població, diríem, que es mobilitza més quan l'expectativa de victòria sembla més realista, amb el que sigui. Yeah. Quan l'expectativa no hi és, i és més per convicció, hi ha una mica menys de gent en general. Això en qualsevol tipus de moviment, amb cadascú, amb les seves xifres proporcionals, sempre trobaríem això, no? Si demà es convoca una vaga a un sector laboral és el mateix. Uns faran la vaga sempre per convicció, els altres només si els sembla que allò permetrà guanyar, no? És a dir, sempre hi ha aquest element de tenir més o menys expectativa de victòria, és el que a vegades explica si la cosa encara desborda més els límits d'aquell moviment.
Molt interessant. Per cert, ahir un manifestant deia que s'havia animat a anar a la manifestació per reivindicar la veu del poble, no? Que si no, els polítics fan el que volen. Fins a quin punt les mobilitzacions socials han condicionat les decisions polítiques?
Sí, clar, però els moviments socials, per definició, el que busquen és influenciar amb el poder polític. En el cas de l'independentisme és més complex perquè és un moviment social i polític a la vegada, no és només un moviment social. Hi ha hagut partits des del començament fins al seu moviment, és un moviment que ha tingut una relació més o menys bona o més o menys dolenta amb el propi govern de la Generalitat, és sempre estat un moviment com més complex, no? Però en els moviments socials, que no tenen com aquesta barreja sociopolítica, per definició el que fa el moviment és intentar condicionar els que manen perquè facin una cosa o perquè la deixin de fer, no? Llavors, clar, tradicionalment el poder, no, els governs, actuen d'una manera o altra en funció de les pressions que reben. Llavors, diríem, si ens hi fixem, els moviments de l'última dècada, de molt diversos, tenen com un balanç una mica estrany, perquè d'una banda han aconseguit molt poques coses, i de banda n'han aconseguit moltes, no? I és ja com aquesta, si els grans problemes que fa 10 anys el portal 15M o que fa 4 o 5 anys van portar a la reactivació del feminisme o fa 2 o 3 els moviments pel canvi climàtic, els grans problemes hi són sobre la taula o encara són més greus segurament, eh? Però al mateix temps se'n parla molt més que abans i al mateix temps els governs han de com a mínim fer veure que els hi preocupen, per dir-ho així, no? És a dir, hi ha aquest balanç ambivalent, és a dir, els moviments condicionen l'agenda però al mateix temps ho tenen prou de força per poder imposar un canvi d'agenda. És aquesta situació una mica ambivalent. Si pensem, per exemple, en el cas dels moviments com el canvi climàtic, és molt evident. És a dir, és un problema que ja està sobre la taula, tots els governs, excepte governs negacionistes, han de com a mínim dir que ho tenen en compte, però al mateix temps tampoc hi ha un canvi molt dràstic de polítiques, no? És aquesta situació de que el problema ja està sobre la taula, ningú el pot negar, però al mateix temps el moviment no té prou de força per provocar un canvi de paradigma. Com aquest balanç ambivalent que podien fer de molts dels moviments de l'última dècada.
Josep Maria, ara et demanarem que si pots, que treguis la bola de vidre, no sé si, a veure, com a societat tu augures que seguirem mobilitzant-nos? Com ho veus?
A veure, jo crec que en general, si mirem quina és la situació, ja no només aquí, sinó mundial, és des d'una època de gran inestabilitat. És a dir, la crisi econòmica de l'any 2008, per dir-ho així, no es va solucionar mai del tot, després això es va encadenar amb la crisi de la pandèmia, després un nou context internacional més tens degut a la guerra de Rússia i Ucraïna, amb el canvi climàtic com a problema de fons general, és a dir, vivim una època de gran inestabilitat. Per tant, això ens permet pensar que, en tant que hi ha grans inestabilitats i hi haurà grans sentiments d'injustícies i problemes, això, diríem, ha de tendir a mantenir obert l'element de la conflictivitat social. El que passa és que la conflictivitat social no és una cosa mecànica i automàtica. A vegades tarda un cert temps. Per exemple, les perspectives econòmiques no són pas bones. Això, a la llarga, tendeix a fomentar protestes i malestar. El que passa és que no és una cosa automàtica. Hi ha crisi econòmica i endemà protestes. Tarda un cert temps a processar-se. No és una cosa tan mecànica. El malestar individual, perquè es transforma en col·lectiu, passa un cert temps. Ara, en termes generals, jo crec que en tant que vivim una època de gran inestabilitat global, la lògica és pensar que això també tindrà el seu correlat en una època de protestes generals. Ara, el ritme, la magnitud i la forma concreta sempre és forma part d'allò que no es pot preveure. Ara, no hi ha cap motiu per pensar que entrem en una època d'estabilitat general. No? És a dir, jo crec que, diríem, aquesta llarga dècada que hem tingut a nivell internacional ha estat molt inestable, diríem, d'alguna forma també continuarà.
Doncs moltíssimes gràcies per resoldre tots els nostres dubtes, no?, que ens generaven doncs, l'endemà d'aquesta diada de Catalunya pel que fa a la manifestació que es va convocar. Josep Maria Ententa, sociòleg i especialista justament en moviments socials, gràcies per haver tret la trucada de Ràdio Estel. Que tingui bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.